L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda i el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimecres, dia 9 de març, destacarem... Iniciativa per Catalunya i els Verds diu que imputar a Saura i Boada no té fonament. L'Estat invertirà 20 milions més en la recuperació ambiental de Bombita. El secretari general de Cultura, Xavier Solà, va presidir ahir la reunió del Consell de Coordinació Territorial del Departament a les Terres de l'Ebre. Ulldecona reclama més trens per la única estació del Montsià. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Iniciativa per Catalunya, els Verds, Esquerra Unida i Alternativa considera que la petició d'imputació de l'exconseller d'Interior, Joan Saura, l'exsecretari general del Departament, Joan Boada, i els responsables dels bombers per l'incendi d'Horta, que han donat a conèixer les famílies de les seves víctimes, està totalment sense fonament. La portaveu parlamentària del grup Dolors Camats diu que en l'argumentació de la petició es parla d'unes coaccions o amenaces d'un sopar on, per exemple, Boada no hi era. En aquest sentit, els ecosocialistes van assegurar que si el rigor d'aquesta imputació és tan explícit com parlar d'un fet on un dels qui pretenen acusar no hi era, és poc rigorós. Per a Camats, a més, hi ha un element de major preocupació, que puguen llegir al diari el nom de les víctimes i s'assenyalin els servidors públics que van estar al peu del canó des del primer dia, amb més encerts o més errors, i en canvi dels criminals confessos que van provocar l'incendi i 5 morts no en sapiguéssim ni els noms ni ningú els conegui. Explicava el portaveu d'Iniciativa per Catalunya, els Verds, que considera, a més, que amb episodis com el d'aquesta imputació és com el món al revés. D'altra banda, la Generalitat va posar ahir els seus serveis jurídics a disposició de l'exconseller d'Interior, Joan Saura, i de l'exsecretari general del Departament, Joan Boada, després de la petició d'imputació.
Serveis informatius de Mutter.
L'Estat invertirà 20 milions més en la recuperació ambiental de Bombita. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens porta aquesta notícia.
La secretària d'Estat de Canvi Climàtic, Teresa Ribera, visitava la passada setmana la finca de Bombita del Tebre, adquirida ara fa un any pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, amb l'objectiu de desenvolupar-hi un projecte de recuperació ambiental pioner i també per dotar-la de les infraestructures necessàries per obrir-la al públic i fer-la visitable. L'Estat ha invertit en els últims 7 anys 24 milions d'euros en actuacions en aquest indret. La finca es va comprar per 9,5 milions i tot i la conjuntura de crisi, els 3 anys vinents l'Estat preveu invertir-hi 20 milions més. Tot i això, un any després de la seva compra per part de l'Estat, la finca Bombita no s'ha ofert una gran transformació. La principal actuació ha estat deixar-la erma. I en això consisteix el projecte, a retornar aquest espai al seu estat natural anterior a l'arribada de l'arròs al Delta. El projecte es complementa amb la instal·lació d'infraestructures per a ús turístic com un espai artístic de caràcter internacional i un centre d'investigació del CODE. Gervasi Aspa, alcalde del Tebre.
És un projecte magnífic, és un projecte que té molt de recorregut, és un projecte que significa un abans i un després per a lo que és en aquests moments la situació del Delta i del Tebre en particular. És un treball de més de 3 anys, gairebé 4 anys, que al final dona els seus fruits. I que aquí el que la directora ha dit és que sí, realment tota la part ecològica, la part, diguéssim, que està en aquests moments desenvolupant-se, o ha de ser juntament amb la Generalitat i amb el parc, però també és veritat que la part turística, la part més comercial, la part d'infraestructura per al manteniment i que això tingui un el valor afegit que faci que això sigui sostenible, això justament ja s'ha parlat amb costes i també amb el director, i amb ella també aquesta part, la part que tindrà en si l'Ajuntament com a protagonisme. No? Per tant, hi ha dos parts aquí. Nosaltres pretenem de fa molt de temps que tota la part turística, caça i pesca, sigui, tinguéssim una part molt activa i sigui l'Ajuntament qui gestioni això. Això és l'acord que vam arribar, per aquest motiu vam fer els passos que vam fer. I des d'aquest moment el que esperem és que, bueno, que això es desenvolupi i poder treballar el més aviat possible per a dotar aquest terreny immens aquí, aquesta riquesa que tenim, de la infraestructura necessària que ens faci, pues, que es possibilite, si més no, arribar a tenir un benefici important de cara a imatge i de cara també a l'economia del poble. No?
Bombita forma part d'un projecte d'actuacions que també inclou les platges de Pals, Bassa de l'Arena i Niño Perdido, que tindrà un pressupost de licitació de 14 milions i mig d'euros. Aquest pretén frenar la regressió que experimenta aquesta zona, una de les més sensibles i amenaçades pel canvi climàtic, mitjançant la restauració del sistema dunar i la reconversió dels arrossars que hi ha a peu de platja en espais naturals. Una proposta que continua, però, sense agradar als propietaris afectats.
El secretari general de Cultura, Xavier Solà, va presidir ahir al matí la reunió del Consell de Coordinació Territorial del Departament a la seu dels Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre, a Tortosa. Xavier Solà va estar rebut per l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i el delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, acompanyats del director territorial de Cultura, Francesc Ferrer. A la seva arribada, el secretari general va recórrer l'edifici dels serveis territorials, on va estar en contacte amb els treballadors de la casa. Seguidament, va iniciar una reunió de treball que és la primera de les reunions del Consell de Coordinació Territorial que el departament farà a les diverses seus territorials de cultura del país. Posteriorment, Solà i els membres del Consell de Coordinació Territorial es van traslladar fins a Miravet per visitar el castell, propietat del Departament de Cultura de la Generalitat.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estació de tren d'Ullacona, l'única de la comarca del Montsià, està en ple procés de remodelació. El gestor d'infraestructures ferroviàries, ADIF, inverteix prop de 300.000 euros en la millora de les andanes i els accessos, unes obres que encara s'estan executant. Però aquestes millores contrasten amb l'escàs servei que ofereix l'estació. I és que tot i estar ubicada en ple corredor del Mediterrani, ben pocs trens s'hi aturen. Els regionals de Catalunya moren de forma majoritària a Tortosa, mentre que els del País Valencià ho fan a Vinaròs. Així, per exemple, hi ha actualment dos trens diaris que permeten fer el trajecte sense transbords Ullacona-Barcelona, el mateix nombre que hi ha a la inversa. La connexió és similar amb València i, a més, l'estació fa vora de 10 anys que va tancar i va deixar de vendre bitllets. Des del 2004, l'edifici és la seu de l'oficina local de turisme. Amb el traspàs de la gestió dels trens regionals a la Generalitat, l'Ajuntament d'Ullacona vol que s'obri una nova etapa per a l'estació, en què finalment doni el servei públic que requereix la comarca del Montsià, afirmava l'alcaldessa del municipi, Núria Ventura. No és només l'estació d'Ullacona. Com el seu nom indica, també dona servei a Alcanar i la Sénia, a més d'altres pobles propers, alguns del Baix Maestrat, va afegir l'alcaldessa d'Ullacona. El consistori ha enviat una carta al Departament de Territori i Sostenibilitat perquè estudiï les necessitats de transport públic, perquè estudiï les necessitats del transport públic a la comarca i aposti per aquesta estació de ferrocarril. Per donar un bon servei, s'haurà d'incrementar l'oferta i permetre, per exemple, que un veí pugui anar al matí a Barcelona arribant a una hora raonable i pugui tornar sense problemes el mateix dia, afirmava Ventura. Una altra proposta que es posa sobre la taula és la creació de combois llançadora fins a l'aldea, on s'hi aturen tots els trens regionals i de llarga distància. Les demandes de l'Ajuntament encara no han tingut resposta de la Generalitat. Històricament, Renfe va argumentar el poc servei per la baixa demanda existent. L'alcalde d'Amposta es reuneix amb el conseller d'Empresa, Xavier Mena, per impulsar la instal·lació de l'antena tecnològica al polígon de l'Oriola. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs efectivament, Tomàs, així és. Avui l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, reuneix amb el conseller d'Empresa, Francesc Xavier Mena, per tal d'impulsar l'arribada d'empreses a la capital del Montsià, Amposta, un fet que vindria determinat especialment per la posada en funcionament de l'antena tecnològica que s'ha de situar al polígon de l'Oriola, concretament a l'empresa Lamicat. Aquest serà un punt estratègic i un nou servei que farà que Amposta sigui més atractiva per la instal·lació d'empreses de la ciutat i, per tant, per la creació de llocs de treball. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, des de Barcelona.
Sí, efectivament, aquest matí tenim una reunió al Parlament de Catalunya amb el conseller Francesc Xavier Mena, el conseller d'Empresa i Treball, per comentar el tema d'un dels projectes més importants que tenim damunt la taula, com és tirar endavant l'antena tecnològica del creixement, l'antena Tecnio, al polígon de l'Oriola, a partir de l'empresa ja ubicada en aquests moments, que és Lamicat. És un tema importantíssim perquè genera un valor afegit, sobretot per a les empreses del sector dels compòsites, del sector nàutic i també de les energies renovables. Per tant, és un tema que tindrem que estar molt amatents i que havíem demanat aquesta reunió i que des del conseller ja, en una reunió que va fer a Terres de l'Ebre, ens va dir que en rebria per explicar-li quina era la situació i, sobretot, demanar recolzament del departament. A la vegada també aprofitarem per fer dia vinent quina és la situació a nivell del polígon de Toses, del polígon de l'Oriola, d'altres empreses, així com a possibilitat d'algun tipus d'ajut que puguem rebre la implantació de noves empreses.
Cal recordar que aquesta aposta de l'antena tecnològica és una de les inversions importants que l'Ajuntament d'Amposta ha de fer properament, com dèiem, per tant d'impulsar el sector empresarial a Amposta i a la comarca.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Ajuntament d'Alcanar va organitzar la passada setmana una visita a les obres d'un nou equipament que ja està quasi enllestit i que aquest mateix mes de març es podria inaugurar, el Casal del Jove i l'Hotel d'Entitats. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens porta aquesta notícia.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui d'aquesta presentació que el nostre Ajuntament organitzava la passada setmana, la presentació de les noves dependències del Hotel d'Entitats i Casal Jove, un Hotel d'Entitats i Casal Jove que està acabant d'enllestir les seues obres i que molt prompte podrà ser inaugurat. El regidor de Joventut a l'Ajuntament d'Alcanar, Manel Martí, explicava l'origen i el motiu de l'organització d'aquesta visita. L'escoltem.
Va ser una reunió de treball, perquè aquesta obra encara no està inaugurada, està ara en fase d'equipament, però sí que vam pensar que era adequat mostrar aquesta instal·lació, aquest nou equipament a les entitats, per dues coses, no? Una, perquè ara estem treballant en tot el tema de l'organització i també volíem saber quines entitats estaven interessades en instal·lar-s'hi i d'aquesta manera veure quina era la manera. I també perquè les entitats també poguessin veure la magnitud d'aquest equipament, no? Vam convocar totes les entitats i va vindre aproximadament una trentena de persones i vam ensenyar com és aquest edifici, no? Que recordeu que és l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, que és un edifici que s'ha recuperat, s'ha fet una petita ampliació en tota la zona d'accessos i serveis, i la planta baixa la dedicarem a Casal Jove, no? Un local per a aquests joves d'Alcanar, sobretot amb aquestes edats d'entre 13 i 18 anys, tinguin un lloc també al Canà on fer un oci de manera activa i educativa, i les 72 plantes en local d'entitats. Això vol dir un lloc on l'Ajuntament posa a disposició de les entitats del Canà un espai, no?, per a poder tindre els seus papers, la seva seu social, rebre el seu correu, tindre els seus actes, papers, en definitiva.
En definitiva, tal com el regidor explicava, unes instal·lacions que acolliran les dependències d'una vintena d'associacions i entitats, algunes d'elles, això sí, hauran de compartir en despatxos. L'actuació ha estat subvencionada a través del Fons Estatal d'Ocupació i Sostenibilitat Local. Manel Martí.
En un principi, l'altra entitat s'ha pensat per una capacitat de 20 entitats, de les quals n'hi hauran 4 que podran compartir, diguem-ne, 2 despatxos, però bueno, si hi ha més demanda també hi ha possibilitat de compartir, no? Perquè moltes d'aquestes entitats, la veritat és que fan actes puntualment o fan reunions no tots els dies de setmana, sinó uns dies de setmana, i és possible, i estem explorant aquests sistemes de compartir. Aquesta obra sabeu que s'ha rehabilitat amb els diners del FEOLS, i s'han fet dos projectes. Un projecte que era el de l'obra, no?, al voltant d'uns 13.000 euros, i després el que ha sigut l'equipament, al voltant d'uns 25.000 euros. I aquesta obra ara estan muntant els mobles, estan acabant els detalls de l'equipament, i tenim previst que durant el mes de març o principis d'abril pugui ja obrir-se i posar-se a disposició de les entitats, perquè hi serà un nou servei, un nou equipament que tindrem al Canà, que també generarà, doncs, una millor qualitat de vida i farà del Canà un lloc millor per viure.
Un nou equipament que començarà el seu ús a través de l'organització d'uns cursos d'informàtica que el nostre ajuntament pràcticament ja té organitzats. D'altra banda, i per acabar amb bon sabor de boca, avui hem de parlar també de cuina, i és que durant aquesta setmana el programa de la televisió de Catalunya, de TV3 Cuines, el programa que cada dia podeu veure un cop acaba l'informatiu del migdia, aquesta setmana és protagonista un restaurant de la nostra població, com és el Taller de Cuina de Carme Guillemot.
Dani Andreu, actual alcalde de l'Aldea per Esquerra Republicana de Catalunya, repetirà com a candidat a l'alcaldia. Així ho va decidir, per unanimitat, l'assemblea local del partit. Andreu, que es va mostrar il·lusionat per tornar a encapçalar la llista d'Esquerra i convençut que els aldeans i les aldeanes sabran valorar la feina que s'ha fet durant aquesta legislatura i, per tant, aspira a revalidar la confiança dels ciutadans assolint uns bons resultats i, fins i tot, millors que els de les passades eleccions municipals. Segons el candidat republicà, els objectius seguiran sent els que han permès que l'Aldea, durant els darrers anys, fes un salt endavant important, és a dir, treballar per millorar els serveis i la qualitat de vida dels aldeans i les aldeanes, fent-ho des del màxim consens i preservant la pau social. A més, de situar l'Aldea com un emplaçament estratègic per al desenvolupament industrial i de serveis de les Terres de l'Ebre. La presentació de la candidatura d'Esquerra per a les properes municipals es farà en un acte públic el proper divendres, dia 12, a les 10 de la nit i al restaurant Paitrossos de l'Aldea. La diputada d'Iniciativa per Catalunya, Els Verds, Hortènsia Grau, exdelegada d'Interior al Camp de Tarragona, va presentar un seguit de preguntes parlamentàries al govern perquè aclareixi quantes dotacions de bombers va destinar el departament ara a les mans de Felip Puig el dia 22 de febrer a fer front a les ventades que van castigar especialment les comarques com ara el Montsià, la magnitud de les quals ja havia previst Protecció Civil. Iniciativa per Catalunya i els Verds vol saber exactament si es van incrementar el nombre d'efectius als parcs de la regió d'emergències del Camp i de l'Ebre, quantes dotacions hi havia disponibles a les Terres de l'Ebre i per què no es van avisar els efectius amb major dedicació per reforçar el dispositiu.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Guàrdia Civil va imputar un veí d'Amposta i una veïna de Tortosa per la suposada comissió de 5 delictes contra la propietat industrial en detectar als dos establiments que cadascun d'ells regentava a la capital del Montsià diversos productes falsificats, principalment roba. En les inspeccions d'aquests comerços, que va tenir lloc el passat divendres al matí, els agents de la Patrulla Fiscal Territorial de la dotació de l'Ametlla de Mar van decomissar 636 productes. Segons la versió policial, durant la inspecció de diferents comerços d'Amposta, els agents van detectar dos establiments en els quals es trobaven exposades al públic per a la venda diferents peces de roba que infonien sospites sobre la seva autenticitat i que, per tant, podien ser falsificades. Davant d'això, van identificar els titulars dels dos negocis i els van requerir perquè acreditessin la legal procedència de la mercaderia, manifestant que no recordaven on els havien comprat i que, en altres casos, eren importacions de la Xina. Davant la sospita que es tractava de falsificacions, els agents van decomissar el material. Els exàmens detallats posteriors haurien ratificat el caràcter fals dels productes que intentaven imitar els originals, emprant els estampats i els noms amb els quals es comercialitzen les marques originals, realitzades sense el consentiment dels respectius titulars dels drets de la propietat industrial, situació de la qual s'hauria informat als titulars dels locals. Entre els 636 objectes decomissats, 219 corresponien a articles com roba, calçat i souvenir, de marques com Ben 10, Bob Esponja, Snoopy i Punt o Hello Kitty. A banda, els agents van intervenir 338 DVDs i 34 encenedors. El material podia tenir un valor estimat al mercat de 7.000 euros. Les diligències del cas han passat al jutjat número 1 d'Amposta. Santa Bàrbara contracta 3 titulats universitaris. La contractació s'enmarca dintre del Conveni de Desenvolupament Rural i Sostenible, impulsat pel Ministeri de Medi Ambient Rural i Marino i coordinat per la Mancomunitat de la Taula del Sénia. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Doncs recordarem que a principis d'any la Mancomunitat de la Taula del Sénia assignava un nou conveni amb el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí de 5 anys de durada i per al període 2011-2015, havent-se aprovat per al 2011 una aportació del Ministeri de 4 milions d'euros destinats a diferents projectes endegats per la Mancomunitat. Un dels més destacats, i del que ja vam parlar, va ser la millora de camins rurals, al que es destinen 2 milions i mig d'euros, però en aquesta ocasió el conveni preveu destinar prop d'un milió d'euros a línies de diversificació econòmica i de manteniment i creació de l'ocupació. Algunes d'aquestes iniciatives, segons informa la Mancomunitat de la Taula del Sénia, es posaran en marxa més endavant, però la més destacada i a la que es preveu destinar entre 400 i 500.000 euros és la d'ajudes a la contractació de titulats universitaris, que ja s'ha posat en marxa als municipis que s'hi van acollir, entre ells Santa Bàrbara. En el cas del nostre poble s'ha contractat a 3 treballadors titulats per a 3 punts que es consideren primordials. Segons ha informat l'Ajuntament del municipi, TIC, Enginyeria Agrària i Inventari de Béns de l'Ajuntament són les àrees que ocuparan aquests 3 universitaris. Els contractats van començar el passat dia 1 de març i treballaran durant 6 mesos en la realització de diferents projectes inclosos en els 3 àmbits citats d'interès ciutadà.
Serveis informatius de MUTE.
7è concurs de pintura de l'Ametlla de Mar. Fins al proper dia 18 de març hi ha temps per participar al concurs de pintura organitzat per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. El primer premi està valorat en 1.500 euros. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa.
El port de l'Ametlla de Mar, les cales i els seus carrers un any més es convertiran en obres d'art a través de les pintures dels artistes que participen al concurs de pintura del municipi. Enguany aquest certamen arriba a la 7ª edició. Els pintors interessats en participar tenen temps fins al 18 de març. Només cal que portin el quadre a les oficines de turisme de l'Ajuntament. Aquest concurs organitzat des del Patronat de Turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar l'any passat va comptar amb una alta participació, aconseguint recollir 40 obres. Enguany des del Patronat s'espera que aquesta nova edició iguali o superi la participació. Els premis són una bona motivació i és que amb la col·laboració dels patrocinadors s'ha pogut dotar econòmicament el concurs amb xifres rellevants. El primer premi Vila de l'Ametlla de Mar, valorat en 1.500 euros, el finança l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. D'aquesta manera, l'obra guanyadora queda com a patrimoni cultural al municipi. El segon premi, de 1.000 euros, està patrocinat per Residencial Ecomar. 750 euros és la dotació econòmica del tercer premi, patrocinat per Eiffel Consultoria. ADEC Assessors és el patrocinador del quart premi, valorat en 600 euros. Finalment, també hi ha el Premi Local, valorat en 500 euros, que es dona des del Patronat de Turisme per tal de fomentar la participació dels artistes locals. Damià Lleó, gerent del Patronat de Turisme, subratlla la importància de poder oferir aquests premis.
Un concurs, si està ben dotat econòmicament, és èxit assegurat per participació, per qualitat, perquè si per fer un concurs i no està ben dotat, doncs el que ens interessa és que si l'Ajuntament paga un quadre, en aquest cas de 1.500 euros, que el quadre tingui una qualitat i que d'aquí uns anys sigui un fons cultural per al nostre poble i que tots sabem que les obres d'art és l'única cosa que amb el temps puja de valor.
El jurat està format per pintors locals, representants de l'art a les Terres de l'Ebre i membres de les empreses patrocinadores. El veredicte dels guanyadors es sabrà la setmana del 21 al 27 de març. Totes les obres es podran visitar per Setmana Santa a la sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa, on compartiran espai amb les fotografies de tots els participants del concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre.
Vintè concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. Es convoquen els premis de poesia, narrativa i assaig, amb una dotació de 450 euros als millors treballs i l'accèssit, de caràcter local, de 90 euros. Termini de presentació d'obres 11 de març del 2011. Per consultar les bases o més informació, trucant al 977 71 70 00. 20è concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. L'art d'escriure. Participa-hi.
Divendres 18 de març i al pavelló poliesportiu municipal de l'Aldea, 7a festa de l'Esport Aldea.
La festa de l'esport, la festa dels esportistes aldeans.
Per 7a vegada ens trobem davant l'oportunitat de premiar tot un col·lectiu del nostre poble. 7a festa de l'Esport Aldea.
Divendres 18 de març, a les 22 hores de la nit, al pavelló poliesportiu municipal de l'Aldea.
7a festa de l'Esport Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Tot i les grans clarianes a l'interior del país, el termòmetre li costa de pujar. I a primeres hores de la tarda encara hi havia molts valors que no arribaven als 11 o 12 graus. Esperem que al llarg de la tarda, més sol, a l'interior, el termòmetre li sigui més fàcil arribar als 15 i, per tant, és on esperem que, en general, fora de la línia de la costa i prelitoral, l'ambient sigui una mica més suau i agradable. Els núvols baixos costaners no marxen, es poden trencar una mica més, sobretot a la costa de Girona i Barcelona, però no acabaran de desaparèixer i creiem que es mantindran compactes, amb cel força tapat, a les Terres de l'Ebre, difícilment però amb plogims. En tots aquests sectors, evidentment, els termòmetres oscil·laran poc i continuarà aquest ambient força fresc i humit. Pels propers dies, aquests núvols es poden trencar una mica més, sobretot de cara a demà. No acabaran de desaparèixer a la costa, però en definitiva esperem almenys transitòriament més clarianes, més estones de sol i amb temperatures diurnes un pèl més elevades. Però de cara a divendres, els núvols tornaran a fer-se abundants al llarg de la jornada, amb cel tapat de manera general la tarda de divendres, quan apareixen els primers ruixats per l'extrem sud del país, que aniran viatjant de sud a nord, i de fet dissabte ens creua la perturbació que ha de fer que la pluja al llarg d'aquella jornada sigui més o menys general a tot el país.
Serveis informatius de Mute.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les de Mute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les de Mute.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre temps en dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.
Vintè concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. Es convoquen els premis de poesia, narrativa i assaig, amb una dotació de 450 euros als millors treballs i l'accèssit de caràcter local de 90 euros. Termini de presentació d'obres, 11 de març del 2011. Per consultar les bases o més informació, trucant al 977 71 70 00. 20è concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. L'art d'escriure. Participa-hi.